Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia. Durant la primera us hem parlat de l'huracà Milton, que tot i que s'ha desinflat una mica, ha provocat centenars de milers de desplaçats i ha deixat milions d'abonats sense llum. A banda d'això, les autoritats confirmen que hi ha víctimes mortals. L'últim recompte parla de 4. Fa una estona parlàvem de 2, ara ja en són 4, tot i que encara és aviat per fer el balanç definitiu. També us hem explicat una nova matança d'Israel, en aquest cas en una escola a Gaza, on, segons l'exèrcit d'Israel, s'amagaven comandaments de Hamas. Hi ha una trentena de morts i de desenes de ferits. I ens hem fixat en la cimera informal de ministres de l'Interior que avui es fa a Brussel·les. Els 27 debaten sobre migracions i no exclouen la possibilitat de crear centres de detenció en països de fora de la Unió com a pas previ a les deportacions definitives. Una iniciativa controvertida que alguns països com Itàlia o el Regne Unit ja han impulsat. Què més, però, podem destacar a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que el president de la Generalitat participarà als actes que se celebraran a Madrid pel Dia de la Hispanitat. Salvador Illa torna, doncs, a la representació institucional de Catalunya en motiu del 12 d'octubre, trencada durant els últims anys del procés. Parlament, Núria Oriol.
Bona tarda. El president de la Generalitat, Salvador Illa, representarà a Catalunya els actes que se celebren aquest dissabte a Madrid en motiu del 12 d'octubre, el Dia de la Hispanitat, tant a la desfilada militar com a la recepció reial posterior. D'aquesta manera, refar els ponts trencats durant el procés. L'últim cap de l'executiu català participar-hi va ser precisament el socialista José Montilla el 2010, i ara, 14 anys després, el president Illa també socialista i tornarà després que no hi anessin ni Artur Mas, ni Carles Puigdemont, ni Quim Torra, ni Pere Aragonès. La seva participació al Dia de la Hispanitat s'integra en la recuperació de la normalització institucional de Catalunya en tots els àmbits. Ara fa 3 setmanes el president Illa també va refer ponts amb la monarquia espanyola amb una audiència amb el rei Felip VI a la Zarzuela.
S'ha produït l'11è suïcidi a les presons catalanes en el que portem d'any, segons el Departament de Justícia. Es tracta d'un pres del centre de Puig de les Basses, a Figueres, a l'Alt Empordà. Es trobava en una cel·la d'aïllament i s'ha tret la vida durant la matinada. Girona, Núria Pereira.
Bona tarda. L'intern havia presentat resistència violenta després que en un escorcoll hi trobessin objectes prohibits i per això el van ingressar en una cel·la d'aïllament. Segons el departament, els metges l'han intentat reanimar però no ha estat possible. Els fets s'han produït cap a les 3 de la matinada. El departament ha obert una investigació i afirma que el pres no es trobava dins el programa de prevenció de suïcidis. A principis de mes, el conseller Espadaler va dir que estan actualitzant els protocols de prevenció del suïcidi a les presons, i al gener l'anterior govern de la Generalitat va anunciar la creació dins la presó d'una unitat per atendre presos vulnerables. Es va anunciar després que aquesta emissora denunciés que la unitat psiquiàtrica promesa fa 10 anys a Puig de les Basses no s'ha fet mai.
La Policia Nacional adverteix de l'aparició incipient de bandes llatines a Catalunya, tot i que admeten que on emergeix de forma més preocupant és a la Comunitat de Madrid, i els Mossos d'Esquadra, que neguen aquest fenomen. Barcelona, Miquel Jarque.
L'excomissari principal de la Policia Nacional, Germán Rodríguez Castiñeira, en declaracions a Catalunya Ràdio, admet que el fenomen no és homogeni a l'Estat. A Catalunya s'intentarien implantar els Latin Kings, minoritaris a la resta de l'Estat.
En estos momentos en Madrid, todos los altercados, el 99% de los altercados, y los actos violentos y de los delitos están, los realizan Dominican Play y Trinitarios, ambos de la ley dominicana. Esto sorprende el hecho de que en Barcelona aparezcan los Latin King. Claro, en Barcelona aparecen los Latin King que, porque no son allí fuertes todavía los DDP i els trinitaris.
De la seva banda, els Mossos d'Esquadra asseguren que a Catalunya els grups de joves d'aquesta estètica no compleixen els requisits per ser considerats membres d'aquestes organitzacions i ho emmarquen en el context de la delinqüència juvenil, sovint vinculada al petit tràfic de drogues.
La Guàrdia Civil creu que l'exministre José Luis Ábalos va tenir un paper rellevant i de responsabilitat de la trama del cas Coldo i demana a l'Audiència Nacional que l'investigui. En un nou informe de més de 200 pàgines, la Unitat Central Operativa apunta que el presumpte líder de la trama, Víctor del Adaldama, hauria aprofitat la seva relació amb Ábalos i amb la seva mà dreta, Coldo García, per influir en la concessió del rescat d'Air Europa. L'Audiència Nacional ja ha demanat al Congrés que acrediti que Ábalos és diputat, que això és el primer pas que s'ha de fer per enviar la causa al Suprem, que és qui l'hauria d'acabar jutjant. I torna a haver-hi problemes de circulació a l'AP7, on el matí ja ha estat molt complicat el tram central, i ara un nou accident que torna a complicar-ne la circulació a la zona del Vallès Occidental. Equip Pep Viari, Mariluz García.
Bon dia. Sí, hi ha un altre accident a la zona del Vallès, direcció Girona. Aquest a Santa Perpètua de Mogoda. Ara hi ha 6 turismes implicats i 2 carrils tallats a la circulació, segons informen des de trànsit. Torna a haver-hi uns 13 quilòmetres de cua des de Sant Cugat del Vallès. Recordem que fan només una hora que havien obert tots els carrils a Cerdanyola, afectada durant 10 hores per l'incendi d'un camió.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
I el Marc Molins, també advocat, bona tarda.
Bona tarda.
I amb el Ferran Casas, subdirector del Nació Digital, bona tarda.
Bona tarda.
No he vingut cap de vosaltres amb la P7, eh? Perquè hi ha hagut una finestra d'oportunitat que ha durat una hora. Primer hem tingut un embolic amb un camió, una hora en què ha anat tot bé, i ara un altre accident que torna a tenir 2 carrils tallats.
És la carretera, l'autopista dels horrors. Em sembla que era dilluns que els companys de l'Agència Catalana de Notícies feien una informació sobre l'augment de la sinistralitat en aquesta via, que és bastant important.
I desesperant, la veritat, perquè els que l'han d'utilitzar habitualment és que quan no és un all és una ceba, sempre hi ha algun embolic. Va, però el primer tema ens ve des de fora. I els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Molt bé.
Perfecte. Doncs a veure, quin tema ens vols proposar?
Es vull proposar parlar de la decepció de l'huracà Milton.
Ai,
ja sé que n'heu parlat, però de l'huracà, però sí, no de la decepció, no?
A veure.
Havia de ser l'huracà més devastador de la història, i al final no n'hi ha hagut per tant. Llavors, què passa? Que la informació meteorològica tinc la sensació que tendeix a ser cada vegada més catastrofista, cosa que és comprensible perquè cada vegada viurem més fenòmens extrems. I, a més, cal cridar l'atenció perquè et facin cas. Si has d'evacuar la majoria de comtats de Florida, val més que expliquis per què ho has de fer, no? El problema és que si recorres a l'espectacularització fent servir imatges de realitat immersiva, com s'ha fet als informatius aquests dies als Estats Units, converteixes la informació en una pel·lícula de Roland Emmerich, que és el director de L'Ia de Mañana, o de 2012, o d'Independence Day, i llavors, quan veus aquelles imatges, no et fa l'efecte que veus informació, sinó et fa l'efecte que veus ficció. I la ficció és molt impactant, però què passa? Que sembla inofensiva. Com pot ser que el nivell de l'aigua pugui pujar 10 metres i ho inundi tot, no? Que és una de les imatges que es veia, no? Veia ser el presentador, la presentadora, amb un mur d'aigua darrere que l'envoltava, que era molt, molt impactant, però al mateix temps això feia que no t'acabessis de creure, no? Si a sobre la batllessa de Tampa diu que qui no evacuï la zona morirà, crees unes expectatives de destrucció total que són molt difícils després d'assolir. Perquè el que tu estàs dient és que hi haurà la fi del món, pràcticament, no? De fet, es va arribar a proposar un nivell més en la força dels huracans perquè el Milton havia de ser tan bèstia que el nivell màxim, que és el 5, se suposava que havia de quedar-se petit pel Milton, no? I a hora baixa hi havia plataformes que oferien imatges en directe de la costa oest de Florida, jo les vaig estar mirant, tot esperant aquest impacte, no, de l'huracà, no, de l'arribada de l'huracà. I en aquelles imatges, a Llora Baixa, tot semblava molt tranquil. No hi feia gaire vent, hi havia unes gavines, hi havia uns corbs, uns ocells, gent que traia a passejar el gos, gent que s'acostava al riu amb un paraigua... I eren imatges de Tampa en directe. Per tant, segons la batllessa, aquelles persones havien de morir, no? Aquelles persones, si es quedaven allà, moririen. Llavors, al costat d'aquestes imatges en directe, hi ha xats en directe, amb gent que estava o bé molt escandalitzada per mort d'aquestes persones que havien decidit quedar-se i que no evacuaven Tampa, o bé gent que deia que això era una presa de pèl, no? Que aquest huracà Milton no era tant com se'ns havia dit, no? Hi havia gent que deia, que sé, a Saragossa el Cierzo bufa més fort, no? Coses així. Yeah. La burla és una altra manera de no prendre seriosament o de treure importància un tema que és molt seriós i molt important, no? A TikTok podies veure gent que es vantava d'haver-se quedat a Tampa malgrat els advertiments de la batllessa. Clar, tu veus unes imatges tan espectaculars, els informatius fetes amb realitat immersiva i penses, ostres, jo vull viure això, jo vull viure això en primera persona i amb una mica de sort les gravaré jo i se faran virals, no? I seré la bomba. Llavors, crec que estem perdent la relació conscient amb la realitat, no? Estem passant d'aquesta realitat per tants filtres de catastrofisme peliculer que un acaba pensant que protagonitza una ficció. I és molt difícil demanar prudència des d'aquest punt, no? Perquè tu has creat unes expectatives tan altes i tan potents que es promes la possibilitat de viure l'apocalipsi, no? Com si fos una atracció, com si això fos una cosa emocionant. I després, què va passar? Que l'huracà va anar perdent força. De 5 va passar a 4, de 4 va passar a 3, que és quan toca a terra, i a les imatges aquelles en directe, tu veies com cada vegada hi havia menys persones que les miraven, no? Hi havia cada vegada més comentaris de decepció, no? Comentaris de decepció perquè no hi haurà el desastre anunciat. Atenció amb això, eh? Llavors, el morbo fa que desitgem la catàstrofe, fa que desitgem la destrucció des d'una distància física, nosaltres estem aquí molt tranquil·lament, però també des d'una distància que és la que genera la confusió entre realitat i ficció. Quan ens centrem en les imatges que podem gravar amb el nostre telèfon mòbil, moltes vegades perdem de vista la realitat que ens envolta. Llavors, finalment, el Milton no necessitarà aquella qualificació extraordinària de nivell 6, no ha estat tan destructiu, sembla, com es vaticinava, la qual cosa és benzina per als negacionistes de la crisi climàtica. La crisi hi és, que hi hagi més huracans i més desastres naturals, així ho acredita, però haver creat unes expectatives tan pel·liculeres desacredita aquests mateixos fets.
Quan m'han dit que faries aquest tema, he pensat que buscava reforços i que, per tant, per al·lusions, buscava algú que es defensés. Francesc Mauri, bona tarda.
Bona tarda. No, no, que em defensi, no,
no
perquè
no,
em poso...
No, posar-hi context. Posar-hi context, sí.
Sí, no, home, ens entenem perfectament, Òscar. Amb el 80-85%, i no sé si més, estic d'acord amb la Llucia. Si et dic Llucia en algun moment, no, disculpa, és la meva tendència natural, allà ficada amb un raconet del cervell, però jo ho intentaré. A partir d'aquí, sí, clar que comparteixo tot això. Jo fa, d'aquí pocs mesos, farà 40 anys que estic explicant el temps. I clar, vinc d'on vinc. Tots tenim uns orígens i venim d'una època i estem en una altra època. I ara, realment, tot s'hi val. Tot s'hi val. Aleshores, i aquesta és una reflexió que jo molt sovint faig amb els companys i companyes de professió, no els d'aquí de la corporació, de Catalunya Ràdio, de TV3, etc., mitjans digitals, no. Amb tota la gent meteorològica que estem immersos en una mena de tsunami, doncs, que com molt bé deies, Llucia, bé, al final, catastrofisme per tot arreu, moltes imatges falses. Aquest matí, ahir, n'he aconseguit pescar unes quantes abans que sortissin a segons a on, etcètera, etcètera. Ahir, per exemple, n'hi havia una de la pujada rapidíssima de l'aigua a Florida, que té, penso, 4 milions de visualitzacions, i bé, tothom donava per fet que mira com està pujant, i aleshores deies, però és que no ha arribat l'huracà a Florida, d'on són aquestes imatges? I això és constant i constant. I una cosa que volem deixar molt clara és que, efectivament, estem en una situació crítica des del punt de vista d'emergència climàtica, amb tota una sèrie d'indicadors bastant més profuns que si l'huracà serà 5, serà 6 o serà 7, és igual, sinó que hi ha molt més caliu de fons i en definitiva, aquesta situació crítica, doncs, ja ho sabeu, estem en una era en què hi ha personatges, digues Milei, Bolsonaros, Maduros, Trumps i bé, me'n deixo uns quants segurament europeus, és que la distància més còmoda per comentar-ho, doncs en aquest sentit que hi fan la resta, que són un reflex de la societat. A partir d'aquí, vaja, jo i els meus companys i companyes de professió intentem sempre posar el fre i les coses on són. Però de vegades aquest tsunami et passa per sobre.
Preguntes molt curtes, Francesc?
Sí.
Al final no n'hi ha hagut, per tant, amb l'huracà? És el que us preveia, el que pensàveu i el que preveieu, o no? O esperàveu més?
Esperàvem més. Esperàvem més. El que passa és que, a veure, un huracà, un tornado, etc., dona la sensació de vegades que... Bé, de vegades no, molt sovint, que els pronòstics tot està controlat, i encara més als Estats Units, quan fas aquesta col·lecció de presentacions pràcticament de ficció, eh? I, a més, doncs, els avions caça huracans, etc., ho estem analitzant, però no, la imprevisibilitat és intrínseca a la dinàmica atmosfèrica en unes lleis, unes equacions de la dinàmica atmosfèrica que tenen dos segles d'antiguitat, però que ara les sabem resoldre molt bé amb els ordinadors. A partir d'aquí, és una predicció. És una predicció, i sí, entrava amb una fúria letal, força 5, i l'evacuació segurament de milions de persones ha disminuït els 1.800 morts, per exemple, del Katrina el 2005, quan no hi va haver evacuacions, etc., i va ser tot al revés. Ha baixat més de força del que s'esperava, sí, sí.
Clar, el que passa, i això també ho obro a la Lourdes, al Marc, al Ferran, també a la Llucia i al mateix Francesc, clar, el que potser denota com de malalta és la nostra societat és que una bona notícia, que és que un huracà que podia provocar desenes de morts i milers de milions d'euros o de dòlars en pèrdues, quan sabem que és menys letal, hi ha un punt de decepció. I dius, home, no haurien d'estar satisfets, no haurien d'estar contents, no haurien de dir, home, doncs mira, no n'hi ha hagut per tant. I no sembla que diga, ah, vaja, no n'hi havia per tant. I això potser ens ho hem de fer mirar com a societat, de dir, ah, doncs jo em pensava que aquí hi hauria molts morts. No?
Mira les xarxes, sí, mira, sí. Mira el Líban, mira Gaza, mira Israel, mira... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Mira les notícies dels diaris. Què és notícia? El que et dona morbo, el que és mala notícia, el que és un escàndol...
No, clar, avui, perdoneu...
Ens ho podrà explicar.
Un fenomen meteorològic
així... Més, no?
Nosaltres, per exemple, el diari, ahir la nit, no? Quan vam acabar, vam a les 11 de la nit plegar el darrer company, el primer s'hi posa a les 7 del matí, vam dir, sobretot, a les 7 del matí mirem
clar
quin impacte ha tingut, perquè normalment un fenomen meteorològic així et deixa imatges molt espectaculars, que evidentment aquestes imatges espectaculars vol dir que han provocat estralls com a mínim materials i segurament també humans, però que ens agrada veure i ens impacta i és important, i cony, n'estem parlant aquí a l'informatiu, a TV3 n'ha parlat, tothom n'ha parlat. Ha sigut menys, sí, havíem previst potser que havia d'obrir la portada i al final a les 7 del matí no ha obert la portada d'això, sinó
ben
que l'ha obert una bona notícia, que en aquest cas és l'aprovació al Congrés dels Diputats.
Exacte.
Del tema de la L.
Exactament, però, com però... hem fet obrint-te la notícia, es perdona, a TV3. És a dir, exacte, quan veus que l'evacuació ha funcionat, que al final la bèstia ha estat sí, sí, menys bèstia, etc, etc, t'adaptes. M'agradaria veure, però, qui ha continuat obrint
nosaltres,
amb l'huracà.
El Catalunya Migdia.
Ai.
Amb l'huracà, sí, sí.
Ui.
És que realment ha estat devastador.
I continuo convençut de l'obertura,
clar, clar,
perquè
clar,
hi ha hagut centenars de milers d'evacuats.
Sí, sí,
ara, no hi ha hagut tants morts,
clarament,
però això no vol dir. I després, la Ela, en el nostre cas, pensaven que, com que ja es va pactar fa dies, i vam obrir aquell dia, i vam fer una entrevista a la segona hora, etc.
Però a vegades hi ha aquella discussió, Òscar, i ara hi ha
discussió editorial.
Sí, sí.
De friquis del periodisme, que les notícies, encara que se sàpiguin, quan passen, és a dir, quan s'aprova el Congrés, sí, també és notícia.
I, també, i tant, i ho hem donat, sí, però no com a obertura. Sí, sí,
però a mi m'agradaria tornar amb aquestes expectatives que es creen moltes vegades, no?, per avisar, però que s'avisen d'una forma tan catastrofista, d'una forma tan semblant a la ficció, que el que fa és que perdem de vista que és una cosa real i que és una cosa que, encara que hagi estat decebedora en aquest sentit, ha continuat sent un huracà devastador i brutal.
L'última cosa que li volia dir al Francesc, perquè em sembla que ha de marxar, perquè
60
ha de fer el temps, és que, clar, el clickbait que ens afecta als periodistes ara també us afecta als meteoròlegs, i si no vens la
sí,
cosa
senyor,
molt espectacular, clar, igual no et miren la previsió, no, Francesc?
Clar, però jo defenso allò que és fonamental. El dia que ve la bèstia, llavors no et creuran. I jo no m'hi vull trobar, m'entens? A mi en queden pocs anys per retirar-me i vull continuar sent creïble davant de l'espectador.
Hem de ser tots plegats responsables, perquè la informació
clar
meteorològica, i més el nostre país, país, gràcies a que durant molts anys, i no ho dic perquè estigui aquí el Francesc, TV3 ho ha fet, i ho ha fet molt bé, és una gran font d'audiència pels mitjans. I hi ha mitjans, doncs, que sembla que cada dia estiguin anunciant que ve sí. un tornado...
Fa poc, i, perdoneu, acabo perquè em queden 15 segons. Fa pocs dies, un mitjà de comunicació anunciava que venia una nevada a Barcelona amb fotos del Tibidabo. Digital. És a dir, fort, no? Sí. Vinga, bona tarda.
Vinga, Francesc, va, que no volem que facis tard, no fos cas que no tinguéssim el temps. Gràcies, Francesc. Marc, alguna cosa sobre aquesta reflexió? De fet, sobre aquesta espectacularització de la vida que fa que qualsevol fenomen el vulguem viure en directe i, a més, com més estralls, millor. Si no, ens sentim decebuts.
Jo faria molt, molt ràpidament, però tres reflexions. La primera, la més empírica. El tema dels huracans és una realitat. Una realitat que, a més, hi ha una base científica que suggereix que poden anar a més tant en freqüència com en intensitat. L'escalfament d'un grau centígrad dels oceans fa que sigui una circumstància amb la que ens hi podem anar trobant. Segona, i que evidentment hem de posar fil a l'agulla, segona reflexió, el tema de les previsions, per mi no és tant si la previsió és encertada o equivocada, sinó si és honesta o no és honesta. És a dir, jo crec que, i per defecte, penso que la previsió ha de ser no alarmista ni catastrofista, perquè llavors entraríem en l'àmbit de lo deshonest, però ha de ser de màxims. És a dir, el problema és quan l'advertència no és suficientment clara o lo suficientment científica com perquè la població no pugui prendre les seves pròpies decisions. La previsió, en definitiva, no et prohibeix estar en aquell lloc. El que et diu és que estar-hi pot ser perillós. Si després s'equivoca, fantàstic, millor per tots.
No, però... i que la previsió meteorològica, Marc, no és una cosa exacta. És a dir, quan es fa una previsió meteorològica rigorosa, es diu, hi pot haver pluges o hi pot haver vents de fins a no sé quan, que no vol dir que necessàriament hi hagin de ser. Però, malauradament, per alguns mitjans és molt temptador agafar-ho sempre pel cantó que més crema, perquè fa més audiència.
Dit això,
no, mitjans la... i personalitats com la Valdesa de Tampa, que diu, morireu tots. És a dir, això ho trobo al·lucinant.
Sense justificar-la, perquè jo crec que es passa, però el que volia era mentalitzar la gent que havien de marxar, i que, per tant, segurament, com tu també deies, Llucia, sense aquesta espectacularització, potser molta gent no li hagués fet cas, no hagués marxat, no hi hagués hagut tants evacuats, i, per tant, ara, en lloc de 4 morts, estaríem parlant de molts més, probablement. Clar.
El que a mi sí que em sorprèn, una mica al fil d'aquesta reflexió global i col·lectiva que estem fent, però el que em sorprèn i no deixa de colpir-me és la taxa de normalització. No? Tots aquests conflictes, bé siguin bèl·lics o qüestions atmosfèriques, en definitiva, aquests conflictes que deixen, que porten associades mortalitats i de més, hi ha un moment com que es normalitzen. És a dir, també hem parlat del Líban i hi ha el número, no? El número ja, evidentment, et passa, que et cau en l'àmbit de l'inconscient, no? La taxa de normalització que tenim tots els consumidors de notícies, de mitjans, que en alguna mesura sembla ja com que normalitzes el número de decessos que es puguin produir en determinats conflictes. I això fa que suposo que es generi aquesta espiral, ara que parlem d'huracans, en virtut dels quals, si el que vols és cridar l'atenció i fer èmfasi, doncs el que has de fer és exacerbar la notícia, exagerar-la, fer una hipèrbole, i és una mica com el peix que es mossega la cua.
Lucía, gràcies.
Gràcies
bona
a
tarda.
Vosaltres. Que vagi molt bé.
Encara té una derivada més, el tema de l'huracà, i és que, clar, aquest huracà ha impactat en uns Estats Units que estan en precampanya, per no dir que campanya electoral. Al novembre tenen eleccions. I, a més, ha impactat en alguns dels estats que s'anomenen frontissa, que poden caure cap a republicans o cap a demòcrates, i que, depèn de cap on caiguin, poden marcar les eleccions. I això ha fet que aquest huracà sigui també munició política, podríem dir. Donald Trump ha acusat el govern federal, que és demòcrata, de donar una resposta ineficient als huracans, de no voler ajudar els estats que tenen governador republicà, tot i que Joe Biden va dir des del primer dia que estava a disposició dels governadors, i de derivar fons d'emergència als migrants que estan en situació irregular. La congressista Marjorie Taylor Greene, que és una trumpista fervent, molt aficionada a les teories de la conspiració, ha arribat a dir que el govern manipula i controla el clima. No les ajudes, no, el clima. El tema s'ha descontrolat fins al punt que alguns congressistes republicans han alertat que aquesta mena d'afirmacions són indignants i que estan intentant crear el caos. els mateixos republicans, que són del partit de Donald Trump, per tant són autocrítics. Davant de tota aquesta escalada i d'alguns acòlits de Donald Trump, el mateix president Biden ha acusat Trump de mentir, de ser un irresponsable, perquè sembla que el govern no estigui fent tot el possible per ajudar els afectats pels huracans, i fins i tot ha arribat a mostrar-se molt indignat.
Diuen que els diners que cal per aquesta crisi s'han desviat als migrants. De què nassos estan parlant? Pareu, això és intolerable. No és veritat de cap manera. Aquestes mentides són antiamericanes, són inadmissibles, ara i mai.
Tot s'hi val?
Efectivament, tot s'hi val. És dir, tot i això, jo crec que no soc sospitós de ser trumpista. El que diu Trump entra dins el manual del que sol dir un cap de l'oposició, diguem-ne, a molts països, cada cop que hi ha una desgràcia d'aquestes característiques. És a dir, cada cop que hi ha un foc, es lamenta que s'hagi retallat o que no hagin estat prou eficaços els bombers o que no hagi funcionat la protecció civil. Altra cosa és que ella, a més, hi posa clarament la mala llet de dir que no hi ha prou diners, perquè els diners són per col·lectius, en aquest cas els immigrants, contra el que ell llança les seves campanyes i els seus discursos d'odi. El que ja em sembla evidentment surrealista, i de fet, tornant al que passava ahir a la redacció del nostre diari, el Pep Martí, que és un company que és un friqui de la política americana i a més en sap molt, ahir comentava això de la major Taylor Greene i deia, bueno, aquesta és de l'ala més xiflada, parlant clar, del trumpisme, però que bèstia, i ull amb això, i hi ha polèmica, no? I com és increïble que un gran partit, com el Partit Republicà als Estats Units i que ha governat durant tants anys la primera potència mundial, tingui perfils com aquesta senyora que es pensa que hi ha algú a la Casa Blanca dirigint el tornado cap a Florida perquè és un dels swing states
per les eleccions americanes. No s'ho pensen, ho diuen i ja està. No passa res.
Sí, sí.
És el que ni ho pensen ni ho creuen. Però és vistós, és munició, i són patrons que aquí també n'hi ha a l'estat espanyol. Per exemple, ha sigut una estracanada bestial lo de l'Ayuso, en referència a les votacions del PP, i fa un cop de cadera i diu que afavoreixen a ETA, que està més forta que mai. I es queda tan ample, no? Que al final la culpa de que s'hagi votat allò...
Està tan forta que ha desaparegut.
Que ha desaparegut. I és un tema que trobo que... tot s'hi val, però no tot s'hi hauria de valer. Perquè a mi em fa vergonya escoltar segons què.
Jo lamento dir-vos que estic totalment d'acord amb Taylor Greene. És a dir, estic totalment d'acord. Els governs manipulen el clima. Probablement estaria en desacord amb el sentit de l'expressió.
Clar, clar.
Però és evident que els governs manipulen el clima com aconsegueix el govern, en aquest cas de Trump, doncs l'estat manipulant, afavorint un escalfament climàtic,
clar,
i contribuint a que precisament aquests huracans es desplacin per la via ordinària d'accés dels huracans al continent nord-americà, que és a través, evidentment, de la península de Florida. No? És a dir, és evident, estem totalment d'acord, jo ho estic. El problema és que la recepta és diferent, no? No és una manipulació pròpia de bruixeria, sinó que és una manipulació per omissió. Dit això,
i després
ja acabo...
És més general, ell el que acusa és, no, és que han fet que aquest huracà vagi a Florida i no vagi 30 quilòmetres més al nord, que igual hi ha... On... O, per exemple, el Carlos Baraybar en deia, això també havia passat aquí a Espanya, que quan hi havia aquella sequera, hi havia algunes teories de la conspiració que deien, no, és que estan manipulant les tempestes perquè vagin al Marroc, plogui al Marroc i no plogui a Espanya. Aquestes coses que també...
Sí, sí, però la capacitat d'incidir... Ho volia... Em perdoneu la butarda, però la idea era clara, és a dir, sí que tenen capacitat d'incidir, i algun dia, a banda d'objectivar-se, podrà ser inclús motiu de retret, no? Dit això, abans parlava, al meu entendre, el comportament de les persones no es pot jutjar en base a una teoria binària d'encert i desencert, perquè hi ha desencerts que són honestos i que són inclús correctes, no? El paràmetre d'enjuiciament ha de ser l'honestedat i la deshonestedat, i és profundament deshonest i és profundament poc ètic, no? Fer manifestacions d'aquest tipus, manipulacions tendencioses, aquí on sigui.
Abans sí, parlava, sí, sí.
És totalment d'acord amb el que va passar ahir al Congrés, amb les imatges de terrorisme que va mostrar Feijó, o segons quins comentaris hagi pogut fer Ayuso.
Bé, doncs en tot cas hem parlat sobre aquest huracà que ha afectat a Florida, al final menys del que preveien, afortunadament, però hem de lamentar 4 morts, centenars de milers de desplaçats, encara no sabem econòmicament quin impacte tindrà, perquè tot just ara s'està fent de dia i fins que no apareguin la llum del dia doncs no podran fer l'avaluació, i després toquem fusta perquè aquesta xifra de 4 morts no s'enfili encara més. Falta un minut per arribar a 2:15, fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Fàcil, el trinxat de les Cerdanyes. Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes com t'ho faràs perquè els nens mengin verdura?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Ara toca jazz. Ara toca Festival de Jazz de Barcelona. Israel Fernández, Miguel Poveda, Paz Metheny, Ludovico Einaudi, Rita Pallés, Sílvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Paquito de Rivera, Gerai Cortés i molts més al Festival de Jazz de Barcelona. Entrades a jazz.barcelona. Ara toca jazz.
Últims dies de la Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 13 d'octubre, 15% de regal en marques de nadó amb poricultura, cotxets, tèxtil llar, per a farmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat, amb xerrades a les nostres botigues i sortejos diaris. Aprofita els últims dies de la Fira del Nadó, només fins al 13 d'octubre. Consulta les condicions a les nostres botigues i web.
El 19 d'octubre a Terra, a Girona, el Futur Fest de Catosfera. Propostes del món digital transformades en espectacles en viu. Vermut amb creadors de contingut. La Turra en directe amb Albert Riera, monòleg de Sarai Ferro i concert amb Últim Cavall. L'entrada és lliure i gratuïta. T'hi esperem. Més informació a futurfest.cat.
Juga amb el NIC, el joc del mirall i el puzzle progressiu. Troba'ls als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Saps què és l'aniversari de Schmidt? Celebra-ho amb un regal per a qui s'ho mereix. Casa teva. A Schmidt tenim les millors ofertes per moblar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva i així crear una llar tan especial com tu. Home Schmidt Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 8 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Ioga en un indret idíl·lic, fet. Una cova mil·lenària amb estalactites, fet. Caminada amb bany de bosc, fet.
Ei, i tot això?
El Festival de Paisatges Barcelona. Aventures quilòmetre zero tots els caps de setmana d'octubre. Pots reservar a barcelonesmoltmés.cat.
M'hi apunto.
Diputació de Barcelona.
Ningú s'enamora de la seva placa d'inducció. Però quan cuines amb una placa amb extractor silenciós integrat de Miele i descobreixes que pots cuinar i xiuxiuejar alhora, és difícil no acabar estimant-la per sempre. Una vegada Miele, sempre Miele.
Només vull Miele.
Catalunya migdia.
Passen 2 minuts de 2 quarts. No n'hem parlat fins ara, però avui acaba el debat de política general. Avui es voten les conclusions d'aquest debat. El finançament i l'habitatge han estat les dues carpetes que han centrat aquest debat. S'acaba aquesta tarda. Hi ha hagut sintonia en totes dues qüestions entre el PSC i els seus socis de la investidura, Esquerra i els Comuns. Aquesta tarda és molt fàcil que els tres s'acabin votant entre si les propostes de resolució, que són declaracions d'intencions, que ha presentat cadascun per instar el govern a impulsar un acord de finançament singular en què la Generalitat gestioni, recapti, liquidi i inspeccioni tots els impostos mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya, que no deixa de ser el contingut de l'acord que van pactar socialistes i republicans a canvi d'investir Salvador Illa, president de la Generalitat. Aquí també s'incorpora la proposta d'Esquerra per muscular l'Agència Tributària de Catalunya, que ara només té 800 treballadors per tal que el 2025 ja pugui recaptar l'IRPF. També és veritat que pràcticament en temps de descompte els partits independentistes, Esquerra, Junts i la CUP, han presentat aquest mateix migdia una iniciativa conjunta per reclamar que s'apliqui l'amnistia. Però ha hagut de ser en temps de descompte perquè, en contra del que passava en els últims anys, els grups independentistes ni de bon tros han mostrat sintonia, sinó que més aviat se les han tingut entre ells. No sé quin balanç en feu d'aquest primer debat de política general de Salvador Illa a la presidència.
Que estrany, això dels partits independentistes em sorprèn, no en sé venir. En tot cas, no aprovaran res i tastaran l'èxit de totes les seves decisions dels darrers anys, que és que no siguin capaços d'aprovar cap mesura relacionada amb la independència o l'autodeterminació de Catalunya, i que fins i tot segurament aquesta de l'aplicació de l'amnistia ni tan sols aquesta aconseguiran aprovar. En tot cas, en el conjunt surten com en van entrar, no? Jo crec que aquest debat acaba com va acabar el debat d'investidura de Salvador Illa. És a dir, fa molt poc temps, si alguna cosa ha d'anar malament, encara no ha tingut temps de que vagi malament, i Salvador Illa sí que ha de fer algun pas que segurament no havia previst fer, com és una mica tot això de l'agència tributària, de posar el carro davant dels bous, perquè el Partit Socialista, el govern del Pedro Sánchez, encara no ha dit fins on arribarà. Ha dit que assumeix el compromís que van signar entre el PSC i Esquerra Republicana. De fet, va passar per l'executiva del PSOE, i, per exemple, la vicepresidenta Montero ha dit un munt de vegades que ho assumeix, i també Pedro Sánchez, però sí que la Generalitat, la maquinària de l'administració de la Generalitat a través de l'Agència Tributària de Catalunya, ja es comença a preparar per convertir-se en la principal autoritat fiscal del país, juntament amb les administracions locals, no? Per tant, veurem això on va parar, i si en algun moment de tot aquest procés, doncs Junts per Catalunya també s'hi enganxa.
Home, hi ha una... Estàvem parlant del debat de política general i el fet de que ha començat com tal i com ha acabat, no? I és cert que són declaracions d'intencions, són línies mestres que guien, i a partir d'aquí s'han de buscar els suports i s'han de buscar les capacitats per aprovar les diferents iniciatives. Però el tema del finançament de Catalunya no és una qüestió menor, i és una qüestió que no es desencalla en una tarda. I no semblen que hi hagi moviments... A part de declaracions, no hi ha moviments de fons que, com ara presentacions de propostes per començar a treballar, tots aquests traspassos competencials d'impostos, com es busca l'agència catalana, què passa amb els treballadors... Vinc a dir que són qüestions molt de fons que a mi el que em fa és, una vegada més, és seguir malfiant, perquè això vol temps. I la legislatura a Madrid i aquí són febles. Per tant, depenen d'uns equilibris molt fràgils. Potser ens passarem tota la legislatura, el que duri aquesta legislatura, aquí i allà, parlant d'un sistema de finançament que ni tan sols s'haurà començat a treballar. Per tant, no oblidem que s'ha investit Illa i s'ha investit Pedro Sánchez amb el bescanvi d'una promesa que és molt difícil de cristal·litzar, ja us dic. Una llei orgànica porta molta feina, una llei porta molta feina, una comissió de traspassos és ingent, i ara per ara no hi ha ni tan sols les bases per començar a treballar com es desencalla tot això, ni esborranys ni programes de treball. És una qüestió que és molt de fons, i estarem parlant potser d'un desencís més de la població catalana, perquè si no recordo malament aquests 50.000 habitatges que ha promès el president Illa, que són els que va prometre el president Montilla l'any 2007, també pengen d'un finançament que el president ha dit que ja tenia interioritzat. És a dir, s'ho ha hagut de creure, s'ho ha hagut de passar pel convenciment per arribar-ho a poder-ho defensar. I aquests 50.000 habitatges pengen, diu, perquè tindrem un finançament estratosfèric molt diferent de la resta de les autonomies. No es veuen passes endavant de fons per començar a bastir l'arquitectura, per construir aquest 3 de 10 amb folre i manilles que cal per canviar el finançament de Catalunya.
Déu-n'hi-do, no? Si tenim en compte que vam arribar a declarar la República, si 3 anys o 4 anys després encara estem en precari, com devíem estar en aquell moment? Dit això, jo faig una lectura diferent. A mi el debat que l'he anat seguint m'ha donat la sensació de que el president de la Generalitat era capaç de combinar els dos lideratges imprescindibles, un lideratge amb una dosi enorme de carisma, un lideratge carismàtic, és a dir, dintre d'aquesta sobrietat jo crec que és capaç de projectar una idea aquest lideratge més tou, no?, el carismàtic, però a la vegada ha donat indicis clars d'un lideratge gestor, perquè jo crec que el discurs ha sigut un discurs concret, és a dir, s'ha parlat de números, s'ha parlat de dotacions pressupostàries, i crec que són propostes, insisteixo, objectivables, i que en acabat doncs, podran ser objecte d'escrutini, no?, per part de la ciutadania. I en alguna mesura, ja acabo, el que s'ha aconseguit és abandonar un tarannà o un plantejament messiànic, que era d'on veníem en els últims debats d'aquesta naturalesa, no?, amb unes grans propostes de llibertat, de felicitat, d'identitat, i en fi, però en definitiva molt buides d'un veritable contingut. Celebro un debat, insisteixo i acabo, que per mi ha sigut concret i que, a pesar de la concreció i dels compromisos, ha sabut afegir enormes dosis d'element carisma.
Bueno, jo, per complementar una mica el que diu el Marc, jo crec que sí que ella ho té on vol, és a dir, l'agenda de temes, o el marc de debat és el que a ell li interessa. A més, ha sigut un debat de política general on hi ha hagut bon to, on amb els partits més centrals, en aquest cas doncs, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, hi ha hagut bon to, i també amb els comuns, que són, no és un, és un partit més petit, però que és un soci recurrent del PSC i té aquesta agenda on toca. És veritat que també es beneficia, evidentment, de que no hi ha alternativa i de que l'independentisme doncs, està en una altra cosa, perquè en aquests moments Esquerra està immersa en una lluita pel qui, per qui la liderarà, i Junts per Catalunya està en un procés en què ha de decidir el què, que és quina política fa i quina és la seva oferta a la ciutadania per ser alternativa. Ara bé, el lideratge gestor d'Illa, sí, és cert. Ell busca això, ell ven això, ell explica això. Però en aquesta millor gestió o en aquesta posada al dia de la que sovint parla dels serveis públics, la veritat és que hi ha actualment molt poc marge de millora. I això no ho podrà fer sense un salt qualitatiu de veritat en el finançament. És a dir, primer, haurà de tenir pressupostos, perquè si no, no podrà invertir 1.100 milions en habitatge, necessitarà pressupostos, i si vol posar al dia els serveis públics, no? Ara ha creat, per exemple, la setmana passada es va crear una comissió d'experts sobre el sistema de salut, com s'ha de posar al dia. Un dels compromisos que hi ha és intentar recuperar la sisena hora a l'escola pública. Tot això val diners. Tot això, només dient que tu ets un gran gestor o intentant maximitzar la gestió, no n'hi ha prou. El marge de millora és molt petit. Per fer tot això, cal un salt en el finançament de Catalunya.
Jo voldria afegir el que comenta el Ferran amb el que estic empíricament d'acord, perquè evidentment no hi ha projecte si no hi ha finançament, no? I tinc la certesa de que se sabrà generar aquest finançament. Dit això, subratllar aquesta idea del bon to. És a dir, jo cada vegada tinc més intolerància a determinades formes de crispació, no? Potser és per una raó doncs, tècnica professional, que em dedico a gestionar conflictes i de més. El bon to. I el bon to el subratllaria com l'estricta conseqüència precisament d'aquest element carismàtic, d'aquest lideratge carismàtic. Al final, el president és qui obre i tanca el debat i ell és qui imposa el to. Quan el lideratge necessita imposar desqualificacions, crits, ironies, és de tot menys carismàtic. Quan ets capaç de reconduir, de plantejar, de dirigir i de culminar un debat en un escenari de bon to, que jo crec que caracteritza també en aquest cas el president, és que hi ha aquest element carismàtic que s'afegeix al gestor.
Jo seria... A veure, seria ideal no tenir un líder carismàtic i de bon gestor. Tot això està per veure i per demostrar. Avui en dia, jo reitero, el fet és que tenim uns equilibris molt febles. I és cert que el debat parlamentari s'ha de sossegar. És cert aquí, a Madrid i arreu, perquè veiem espectacles autèntics a les cambres de representants que són molt poc edificants. I, per tant, un esforç pel respecte és desitjable, no? Perquè llavors passa el que passa doncs, amb el gruix de la població. Però vinc a dir que... requereix d'una cintura molt, molt àgil per poder gestionar aquests tempos d'aquestes majories tan febles. I ja us dic, estem vestint un projecte, o s'està vestint un projecte, en base a unes inversions que són descomunals. Que són, a Catalunya anem curs d'armilla. Ara, per exemple, estàvem parlant d'aquesta unitat psiquiàtrica que no s'ha arribat a fer mai a Puig de les Basses. És que mai s'ha cregut amb la reinserció, per exemple. Diguem-ne, si fos així, Justícia no tindria els últims pressupostos del govern de Catalunya.
O mai s'ha volgut o s'ha pogut pagar?
Bé, aquí vinc, però és que hi ha hagut diners per altres coses. Amb habitatge, per exemple, dels 46.000 milions d'euros que té de pressupost de la Generalitat, previstos pel 24, només 1.200 anaven destinats a habitatge. Per tant, clar, com podem fer polítiques d'habitatge així? Anem molt justos d'armilla. Totes aquestes polítiques s'aguantaran en tant quan siguem capaços de desencallar el que és la major, que és el finançament, un sistema de finançament just. I tots aquests vímets, és el que us intentava explicar, no estan avançant ni agafant forma, ara per ara, on haurien d'agafar forma, que és a Madrid. I amb això del qui dia passa any empeny, ens podem trobar amb que haguem perdut doncs els 3 anys que li puguin quedar amb aquesta legislatura. No?
Falta un minut per arribar a 3 quarts. Farem una pausa per la publicitat i en tornar Us canviaré totalment de tema perquè vull parlar d'una campanya que va presentar el Ministeri ara fa uns dies i que ens afecta de ple a tots aquells que tenim adolescents a casa.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallapupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
Gaudeix de la música simfònica a l'auditori per menys de 30 euros per concert.
Amb les noves tarifes 3 i 10 tindràs tot un any per venir als 3 o 10 concerts que vulguis de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. El teu ritme.
Més informació a auditori.cat.
La soledat no sé què és.
No tens família per estar amb ells.
A una persona que està sola jo li diria que podia jugar amb ella. I puc quedar a casa teva tots els dies que tu vulguis.
A Sant Joan de Déu treballem per trencar la soledat no desitjada. Ajuda'ns a fer-ho possible a trencalasoledat.org.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
La vida són preguntes.
També preparàveu, per exemple, vídeos d'aquesta campanya B
i respostes.
No.
La vida són rialles.
I amb el nostre dia a dia ja és molt igual.
Bueno, tampoc t'ho agafis així, ara.
I debats.
Com més es polititza el tema de la immigració, més s'identifica com un problema.
La vida és aliment del cos.
Trossejada amb ceba, pastanaga i all.
I de l'ànima.
El meu somni passar un dia sencer amb Hamlet.
Al matí de Catalunya Ràdio t'expliquem la vida, connectats al món i a la teva realitat.
De dilluns a divendres, de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Al matí de Catalunya Ràdio. Som vida.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya migdia.
13 minuts i seran les 4. Us deia que volem parlar d'una campanya presentada pel Ministeri d'Igualtat aquesta setmana. És aquesta. Parlem de pornografia.
Investigaciones recientes señalan que alrededor del 90% de adolescentes ve pornografía.
Pablo, ¿qué haces?
Iniciando su consumo desde los 8 años.
Claro.
Ese nada perjudica sus relaciones sexuales.
Aquesta
i
és una de les dades d'aquesta campanya. El 90% dels joves, dels adolescents, veuen pornografia, gairebé sempre més contingut violent real, i la mitjana d'edat en què comença aquest consum són, atenció, els 8 anys. També revela aquesta campanya que el 90% dels pares i les mares creuen que els seus fills no veuen porno. Saludem l'Helena Crespi, és psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella. Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda, Oscar.
Aquestes xifres posen els pèls de punta. A tu et sorprenen? O tu que tractes el ram, diguem-ne, ja t'ho veies a venir?
Sí, això. Jo crec que les persones que ens dediquem a l'educació sexual fa molt de temps que ens ho veiem a venir. El que potser em sorprèn és la xifra del 90% de famílies que creuen que la seva canalla no mira pornografia, no? Perquè jo crec que ens diu molt sobre l'estereotip que hi ha de l'adolescent que mira pornografia, i és un estereotip com molt fosc quan la canalla no ho mira des d'aquí, des d'aquesta foscor, ni molt menys. No?
Mm-hmm. Clar, per tant, si els pares no són conscients o pensen que els seus fills no estan consumint pornografia, no n'han parlat d'això amb els seus fills, clar, probablement. I una de les coses que s'ha de fer és parlar amb ells i dir-los que això que miren no és el sexe real.
Exacte. Jo crec que com un dels exemples que donem és que quan la canalla mira a la tele pel·lícules de Marvel i de Star Wars, que és l'exemple que sempre poso jo, doncs tenen clar, no?, que allò no és real, que aquelles naus no existeixen, que aquells superpoders no són reals. Però, en canvi, quan la canalla observa la pornografia, que de fet és l'únic lloc on poden recórrer per veure algo que s'assembla al sexe en moviment, no? Tot, malgrat no ser real, doncs, clar, tenen curiositat, volen saber, s'ho troben majoritàriament, sobretot al principi, de casualitat, perquè els hi ensenya algú, i llavors s'ho agafen com si allò fos pràcticament un documental. És a dir, la pornografia no neix per ser un agent educatiu per la canalla. La pornografia, que és antiquíssima, neix per despertar una mica els nostres desitjos, no? I ha acabat sent una indústria on el porno que s'ensenya no té res a veure amb l'origen, perquè s'ensenya un porno masclista, violent, i a més ha acabat sent un mal agent educatiu, perquè la canalla s'agafa com si allò fos un documental del National Geographic.
Mm-hmm. Clar, si molts pares no volen saber que els seus fills estan consumint pornografia, mm-hmm, és probable que, tot i que no hauria de passar, encara hi hagi molts pares que els hi fa vergonya, que no saben com afrontar aquest tema, que no saben com parlar amb els seus fills de pornografia. Quin consell els hi podries donar? Com hem d'afrontar aquest tema amb els nostres fills?
Clar, és que, de fet, fixa't, és lògic, no?, que faci molta vergonya parlar d'aquest tema, perquè els pares que ara toca educar a la canalla, no?, adolescent, són pares i mares que hem rebut una educació sexual força pèssima, no? I una educació sexual on la paraula principal era el tabú o inclús el silenci, no? Llavors, jo el que els diria és, primer, que és lògic que tinguin vergonya, que els hi faci cosa, però que segurament és el nostre deure, perquè la canalla tard o d'hora s'ho trobarà. Llavors, jo la pregunta que sempre llanço allà on vaig és, què prefereixes? Que la teva criatura, quan s'ho trobi, ja sàpiga de què va, per tant ja l'hagis avisat, sense tampoc grans escarafalls, eh? És a dir, se li ha d'explicar, mira, et trobaràs això, i això doncs no és real. O preferim que s'ho trobin sense que ningú els hagi avisat, en un context de secretisme, i segurament entre col·legues, no?, que sabran tant o menys que la teva canalla, no? Potser ens hem de començar a plantejar que ho hem d'explicar, bàsicament perquè tinguin clar que és un tema que es pot parlar a casa i que tinguin clar que és mentida, no?, i que és ficció. Vull dir que el sexe de les persones adultes, bueno, a vegades s'intenta semblar el que hi ha a la pornografia, però realment no té res a veure amb el que hi ha a la pornografia, no? Mm.
I a més, n'hem de parlar molt d'hora, perquè clar, si veiem que als 8 anys comencen a descobrir la pornografia, potser no hem d'esperar gaire, no?
Sí, exacte. De fet, l'aposta que sempre fem per l'educació sexual és que sigui al llarg de tota la vida, explicant amb naturalitat com funcionen els cossos, com funciona la reproducció, com funcionen les sensacions plaents en paraules que la canalla vagi entenent. És a dir, que no els explicarem la pornografia a la canalla de 2 anys perquè no tenen la capacitat per entendre-ho, però si veiem que als 8 anys s'ho comencen a trobar i que en algun moment ja comencen una cerca de manera voluntària, perquè això és el que ens anem trobant, que cada cop és més, de manera més voluntària i més petits, no? Doncs els hem d'avisar. Llavors, si en algun moment s'ho troben, és molt important que nosaltres ja n'haguem parlat abans i que no només haguem parlat de pornografia, sinó que haguem com parlat d'un espectre molt ampli de la sexualitat, no?, de que també inclou el respecte cap a una mateixa, cap a les altres persones, no? O sigui, que no només és parlar de coses explícitament sexuals, sinó que també, en el fons, forma part dels valors que tenim com a família, no?
Mm. Em quedo amb això que deies, que s'ho troben, perquè és veritat que el primer contacte a vegades se'l troben perquè estan consumint un altre tipus de contingut, algun vídeo, alguna cosa, i els hi apareix amb spam, un anunci o alguna imatge que ells no han buscat, però se la troben. Per tant, per això hem de parlar amb ells, perquè quan els hi aparegui, perquè tard o d'hora els hi apareixerà, no els hi agafi de sorpresa.
I tant, i pensar que no tota la pornografia que es trobaran té a veure amb entrar en un enllaç on hi apareixerà un vídeo amb una pel·lícula sencera. És a dir, que les imatges, els memes pornogràfics, els stickers pornogràfics estan arreu. I això pot llançar la curiositat de voler mirar i anar a buscar. És a dir, que no és només el clàssic vídeo, no?, que pots trobar en una web de pornografia mainstream i gratuïta, sinó que la pornografia té moltes formes i llavors els algoritmes de totes les xarxes ja estan pensats perquè la canalla acabi anant cap aquí o cap allà, no? Llavors, el mòbil en si, una tablet, un ordinador, no és una eina del dimoni, ni molt menys, però sí que es pot utilitzar d'aquesta manera, que fa que molta canalla s'emporti unes sorpreses per les quals no estan preparats, no?
Mm. Ara sentia l'Helena dient li arriba de moltes maneres la pornografia. Mm. Si sou pares d'adolescents o preadolescents, feu un comentari de text de les lletres d'algunes cançons que escolten o d'alguns videoclips que miren, que en teoria estan sentint música i allò si no és pornografia, s'hi assembla molt. Tinc aquí a la taula alguna mà aixecada, Lourdes.
Sí, segurament deu passar que arriben abans la canalla a la pornografia a haver parlat prèviament de què és la relació afectiva o del que és, diguéssim, una sexualitat masculina, una femenina, i què és, no?, per exemple, menstruar, o que són coses naturals, lògiques, biològiques, i sense haver passat per el pas previ de conèixer aquesta realitat que és la sana, la natural, la biològica, es topen amb la part negra de la qüestió. Per tant, com fas, no? Potser primer caldria explicar a la canalla la part positiva de tot plegat, no la part natural.
I tant, vull dir, i passa per explicar a la canalla, doncs, com és el seu cos, no? Per què serveix cada cosa, no només les parts més explícitament sexuals del nostre cos, no? Que entenguin, doncs, que la menstruació, les ejaculacions formen part de la vida, que són molt naturals, no? I què hem de fer i com ens hem de responsabilitzar dels nostres fluids corporals, que les persones, doncs, en general, i amb la canalla potser contextualitzem en un entorn més amorós, no? Ja descobriran que també existeix el sexe independentment del que se senti, no? Vull dir, el sexe evident per elecció pròpia i conscient i amb consens, però ja ho aniran descobrint, no? Però que les persones que s'estimen, doncs, es volen tocar, es volen petonejar, es volen acaronar i que poden sentir sensacions plaents. Això és molt important que els hi expliquem, perquè, clar, el que no podem fer és que la primera entrada que tinguin cap a la sexualitat és: mira, carinyo, que jo t'he d'avisar que resulta que potser et trobaràs uns vídeos de gent despullada, i això és ficció. No sabran d'on baixa, no? Llavors, ho hem d'emmarcar en un context on també entenguin que la sexualitat és positiva i que allò que es troben, que a més, no tota la pornografia és així, per sort, però la que es trobaran és així, és extremadament violenta, extremadament masclista, i llavors això és el que intentaran reproduir quan vulguin compartir la seva sexualitat amb algú, i aquest és el problema, no?, perquè no ho emmarcaran en tota la part afectiva, no?
Marc. Jo, més que una pregunta, que valoro moltíssim l'explicació que ens ofereixes, voldria fer una reflexió, més en forma de contricció, des del punt de vista del dret, no?, que a mi em atravessa com a la Lourdes, en el sentit que ens hauríem de començar a plantejar si caldria preveure figures que precisament contemplin aquestes conductes, no?, els oferiments indiscriminats, sense topalls informàtics, sense mecanismes d'accés a la pornografia. El nostre codi penal sí que contempla una conducta jurídico-penalment rellevant, que és l'exhibició de pornografia a menors.
Clar.
Però diu el codi penal l'exhibició directa, és a dir, aquell acte preparatori, normalment associat a ulteriors agressions i demés, en virtut del qual, doncs, un adult li ensenya a un menor una determinada pornografia per generar un moment d'excitació, en fi. Però no contempla, perquè ens diu la jurisprudència, quan diu directa és directa, no contempla aquest oferiment indiscriminat d'un producte que és literalment devastador per la psicologia del menor. És a dir, el constructe, l'identitat sexual, el constructe, la forma d'exercir la sexualitat, vindrà molt donada per aquest aprenentatge, no? I, per tant, en aquesta tessitura que fem els juristes entre la llibertat sexual i la indemnitat és aquella capacitat futura d'exercir una sexualitat madura, aquest oferiment indiscriminat a través de les xarxes de material pornogràfic, penso que hauria de ser objecte de previsió per part del legislador.
Sí, sí, jo crec que hi ha... Perdona, Helena.
Hi ha un tema com molt important que crec que hem de posar a la llum, que és que consumir aquest tipus de producte i construir la base de la teva sexualitat a partir d'això destrueix les teves relacions sexuals. Perquè aniràs a buscar un objectiu que no és... no és satisfactori per tothom i que és poc ètic, no? Llavors, si volem construir unes sexualitats molt més saludables pel futur de la canalla, inclús pel nostre propi, perquè aquest model no només s'aprèn a través de la pornografia, ens podríem carregar també el mite de l'amor romàntic i aquesta idea de que quan dues persones es troben i connecten tenen un sexe salvatge descomunal i que s'entenen a la primera. És a dir, és tot un cúmul, el porno no és l'únic element, n'hi ha molts més, no? Però en el fons s'estan carregant la vida sexual satisfactòria de generacions i generacions de persones, no?
En dos minuts, Farà, no sé si volies dir alguna cosa.
No, senzillament és que si segurament això que diu l'Helena Crespí dels 8 anys, començar-los a explicar als nens què és la pornografia, això explicat en alguns àmbits, estic pensant en alguns mitjans de comunicació, alguns partits polítics, alguns líders religiosos, s'escandalitzarien. Però és que les coses no són com haurien de ser. És dir, perquè segurament si els diguéssim, no, a partir dels 15 anys els hi explicarem, doncs dirien, bueno, potser sí, i expliqueu-ho de forma suau. Però és que les coses són com són. I si als 8 anys entren a YouTube, entren als mòbils i es troben això o ho busquen de forma proactiva, doncs més val que algú a casa, perquè també s'ha de fer a casa i no només a l'escola, i a l'escola els hi doni el context i els hi expliqui el que hi ha.
Doncs, efectivament. Sí, espavila una cosa que ja està succeint.
Sí, sí, que això, i a més no ho canviaràs, per tant, més val que els donis eines perquè es puguin adaptar al món que els envolta, perquè, òbviament, no seran aliens al món que els envolta. Helena Crespi, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella, gràcies per ajudar-nos i bona tarda.
A vosaltres.
Amb aquesta campanya, insisteixo en les xifres, perquè realment són impactants. El 90% dels joves veu en pornografia, la mitjana d'edat en què comença aquest consum són els 8 anys, i el 90% de pares i mares creuen que els seus fills no miren pornografia.
Felicitats.
Sí, el meu no.
Fan tots, però el meu no.
Allò que es diu sempre al poble, el meu no hi era.
No hi era. Sí, exacte. Doncs sí, el teu probablement hi era. Marc Molins, Ferran Casas i Lourdes Ciuró. Gràcies a tots tres. Fins
molt
la
bé,
pròxima.
Bona tarda, adéu-siau.
20 segons per el butlletí de les 4 i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dijous a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.